Avui a Islàndia, dues persones que fa molts mesos que no poden sentir les olors. Dues noies que han perdut l'olfacte per culpa del coronavirus, com tanta gent, però elles encara no l'han pogut recuperar. I la pregunta és com és la vida quan no pots percebre les olors o quan no notes el gust de les coses. Meritxell, bona tarda.
Bona tarda.
Meritxell, quants anys tens tu?
25.
I quan fa que vas perdre l'olfacte?
6 mesos.
6 mesos?
Sí. Sí, sí.
I aquesta pregunta com la contestes quan et pregunten com és la vida quan no perceps les olors?
Bueno, la veritat és que jo vaig passar la Covid a l'agost i al principi no era gaire conscient del que em suposava. Però sí que és veritat que jo sóc una persona que es guia molt per les olors i molt maniàtica i la veritat és que genera força inseguretat.
Mm-hmm. Inseguretat per què?
Perquè no saps realment quina és la teva pròpia olor corporal, l'olor del voltant, de casa teva, del que estàs menjant, si estàs cuinant, si passa alguna cosa o vas pel carrer. És com si estiguessis anul·lada completament en aquest aspecte.
Fixa't, un sentit que segurament no li donem tanta importància, no? Quan
totalment.
El tenim habitualment, no? Que pensem sempre, hòstia, el sentit de la vista, el sentit de l'oïda.
Total.
El tacte, fins i tot, no? Però, clar,
sí.
L'olfacte t'ho condiciona tot. Això vol dir, Meritxell, que no sents ni olors ni pudors?
No, absolutament res. No, no.
I què et diuen els metges?
Bueno, la veritat és que fa poc, de fet un parell de setmanes, vaig parlar amb la doctora i em va dir que el mateix de sempre, que no em preocupi, que hi ha gent que ho recupera més aviat, hi ha gent que triga més temps, i bueno, li vaig dir que ja sí que portava un temps que ho intento entrenar. Aleshores sí que és veritat que em va dir que això ho continués fent, era com entrenar el cervell perquè aquest sentit es torni com a reactivar a poc a poc.
Uh-huh. Ara m'expliques l'entrenament, però abans, digue'm alguna cosa, diguem, del dia a dia, amb què es notis molt això? És a dir, en quins moments notes més això de no tenir olfacte?
Doncs, per exemple, quan em llevo, l'olor de casa, del cafè o de les torrades, és com aquesta olor tan característica del nostre dia a dia, jo ja no la tinc. O quan arribo a l'escola, les escoles sempre tenen una olor molt característica de cada escola té la seva essència i és com que no sé quina és l'olor de l'escola on estic, o dels nens, o de l'equip al que tinc.
Tu ets mestra?
No, estic fent pràctiques, em queden 2 mesos per acabar.
Estàs fent pràctiques, clar, sí, o sigui, sí. Continues treballant encara que no tinguis olfacte, diguem,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Clar, per exemple, clar, m'imagino els primers dies que la teva família et devia posar proves, o els teus
sí.
amics, de dir, a veure, ja, amb això...
Sí,
quin
sí,
tipus
sí.
de proves et posaven?
Bueno, la veritat és que al meu entorn, encara que tots saben que no tinc olfacte, no en són conscients. I realment cada dia, o sigui, no hi ha cap dia que algú em digui, ai, no olores això? Ai, mira, fa olor de... I jo els miro i dic, encara no tinc olfacte. Ai, és veritat, perdona, no, cap problema, però... No, em van posant proves, o no m'olores la colònia, o no olores aquest ambientador, i no.
Clar, l'olor condiciona el gust, també.
Totalment.
No? Què
sí,
passa
sí.
amb el menjar?
Bueno, jo el gust el tinc distorsionat. Aleshores, hi ha moltíssimes coses, la majoria, que no sento, no noto el gust real d'allò que estic menjant.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, la veritat és que és força intens de viure i realment no t'adó... Jo no li havia donat tanta importància a l'olfacte o al gust, és el que deies, més importància a la vista, al tacte... I és com que, bueno, ara realment m'he adonat que condicionen molt el teu dia a dia.
Em deies això, que t'estaves fent uns entrenaments per recuperar el sentit de l'olfacte. En què consisteixen?
Bueno, el que et diuen normalment és que intentis olorar entre 3 i 5 olors i barregis olors més intenses, més dolces, més suaus, i cada dia vagis provant diferents coses.
Per exemple, què és les últimes coses que has provat?
Avui la pasta de dents, una crema de menta i unes roses.
I què?
Bueno, o sigui, l'única cosa que sento o que noto és la potència de la menta, però no l'olor. És que és difícil d'explicar, però no l'olor com a tal, sinó que jo sento que és una olor forta, però el que jo sento és només químic. Tot m'olora a químic.
Mm-hmm. Que hagis tingut, diguem, que facis 6 mesos des del mes d'agost que no tens olfacte, vol dir que el teu coronavirus va ser diferent que els altres o el vas passar pitjor que altra gent?
Bueno, jo vaig estar 32 dies aïllada a una habitació, perquè la càrrega viral que jo tenia era molt alta i les dues primeres setmanes només dormia. Podia dormir entre 15 i 18 hores tranquil·lament cada dia. I el que tenia era, el meu cos estava com molt dèbil, molt cansat, i aleshores, després, les últimes dues setmanes, i ja els últims 10 dies, jo ja estava perfectament traient l'olfacte i el gust, però necessitaven assegurar-se que donés positiu per poder fer vida normal.
Que donessis negatiu.
Això, negatiu. Sí, sí. Sí, sí.
Positiu ja ho havies donat masses vegades.
Positiu,
no?
Ja ho havia donat 3 vegades.
Exacte. Déu-n'hi-do, sí, sí. 15-18 hores dormint, 32 dies aïllada a l'habitació i sobretot sí. Aquest Covid persistent, no? En aquest cas que no hi ha manera de recuperar l'olfacte. No. Espera, no te'n vagis, Meritxell, que tinc la Sílvia també al telèfon. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
La Sílvia té 52 anys, és de Castelldefels, tu també ets Covid persistent, no tens olfacte, i a més aquest Covid persistent se't nota la veu, eh?
Sí, 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 jo vaig perdre l'olfacte, el gust i la veu el 16 de març i encara no he recuperat res de les tres coses.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I des dels... Clar, ho comentàvem amb la Meritxell, suposo que senties la conversa. Sí, i que sí. Si fa no fas una història semblant a la seva pel que fa a l'olfacte?
Sí, 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 jo el vaig perdre i ara també l'estic entrenant i tot just ara començo a olorar doncs, l'eucalipto, la llimona i el curri, però poca cosa més. És difícil viure sense olfacte, no m'hagués imaginat mai que fos tan difícil sense olfacte.
És que avui volem dedicar tot el programa precisament a aquest sentit, al sentit de l'olfacte, per això, no? Perquè casos com el de la Meritxell o de la Sílvia et fan adonar de la importància d'un sentit que el tens una mica arraconat, que el dones per descomptat, Sílvia.
Sí, jo ara recordo com m'agrada l'olor de la gespa quan acaba de tallar, l'olor de la mandarina, totes aquestes coses són com records llunyans perquè no els puc sentir i sort en tinc que tinc aquests records perquè realment també m'afecten el gust, per tant també estic entrenant el gust ara perquè no puc, no noto gairebé res, només les coses picants, com a molt algun picant, alguna mostassa i poca cosa més.
És a dir, tu, per exemple, si cuines, que no sé si ho fas, clar, no saps si et passes de sal, si et quedes curta, no notes si és dolç o salat.
Que va. Jo sóc una... M'agrada molt cuinar, és una de les meves aficions amb la cuina de l'àvia, diguéssim, i he fet algun estrall, diguéssim, amb la sal i altres coses, el pebre, però vaja... No els puc distingir, és molt complicat, és a dir, si fos de professió cuinera m'haguessin acomiadat, segurament.
Angoixa, pràcticament un any sense olfacte?
Angoixa, el que és incert, bueno, el que em crea és incertesa aquest any, sense olfacte, sense veu, sense moltes coses, sí que és una incertesa que m'agradaria resoldre quan abans millor, saber per què no tinc olfacte, per què no tinc veu, per què el meu sistema immunitari està afectat per això de la Covid persistent. Sí que, més que angoixa, és viure amb aquesta incertesa del no saber.
És afegir una incertesa, com aquesta de l'olfacte, a totes les incerteses que tenim en aquest moment. Deies que també, com la Meritxell, estàs entrenant, no sé si fas una teràpia semblant. Què fas tu per intentar recuperar l'olfacte?
Sí, també olors més dolces, més àcides, a l'eucalipto, la lavanda, la llimona, una colònia molt natural que tinc jo, i en els gustos també estic ara intentant afegir coses dolces, canyella, curri, altres coses que m'ajudin també a activar. Si activo una cosa, sembla ser que també ajudaré a activar l'altra. Però, bueno, és lent, com tot això del Covid persistent. És molt lent.
T'està escoltant la Meritxell. Meritxell, no sé si havies tingut ocasió de parlar durant aquest temps amb altres persones que haguessin perdut l'olfacte de forma tan continuada, tan prolongada.
No, de fet, companyes de feina, perquè a part de les pràctiques sí que treballo, companyes de feina o companyes de pràctiques que han tingut la Covid o han tingut algú conegut, em diuen, ui, però el van recuperar la setmana, encara no el tens. O sigui, he parlat o conegut gent que l'ha perdut, però l'ha perdut ocasionalment. La majoria de gent l'ha recuperat al cap d'una setmana o d'un mes, però no. He vist gent per... Sí que a les xarxes socials hi ha molta gent que ho posa, que ho pregunta. Jo porto 8 mesos, quant de temps dura això? Hi ha algú que porti tant de temps?
No sé, ara tens l'ocasió, si tens alguna pregunta, algun comentari a fer-li a la Sílvia, o al revés, Sílvia, a la Meritxell.
Bé, que jo el que volia dir que jo pertanyo a un col·lectiu d'afectades i afectats per la Covid persistent i som uns quants que patim el tema de l'anosmia, de la disgòsia, de la falta de gust. És a dir, també va relacionat amb el que diu la Meritxell, és a dir, els que vam tenir molts símptomes al principi, amb una càrrega viral molt alta, són els que més ens costa recuperar això, perquè és més neurològic i llavors costa més de recuperar l'olfacte i el gust.
Mira, deixem que s'afegeixi a la conversa també el doctor Joaquim Mullol. Doctor Mullol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el director de l'unitat de rinologia i clínica de l'olfacte de l'Hospital Clínic. Dèiem que avui havíem volgut dedicar un programa sencer a l'olfacte. Llàstima que hagi sigut per aquest motiu, diguem, no? Que tanta gent ens n'haguem adonat ara de la importància d'aquest sentit.
Sí, sí, és un problema realment que la Covid ho ha despertat, però evidentment ja existia, Vull dir, el problema no s'ha fet massiu perquè ha afectat a moltíssima gent i s'ha fet també mediàtic i tot això, però és una patologia relativament freqüent dintre de la nostra societat, ja sigui per causes víriques o per causes traumàtiques o per causes inflamatòries. Hi ha molta gent afectada.
Què fa aquest virus que faci perdre l'olfacte a tanta gent?
Bueno, realment no ho sabem. No ho sabem perquè no hi ha estudis clarificadors al respecte. Però ho suposem. Ho suposem per dades prèvies d'altres virus que s'ha vist. El que es creu que passa és que aquest virus arriba a la mucosa olfactòria, que està a la part alta del nas, i també als botons gustatius, i allí produeix una... S'adentra dintre de les cèl·lules, d'unes cèl·lules que hi ha a la zona, que són les cèl·lules sustentaculars, i a través d'uns receptors, que són els mateixos receptors que utilitzen la major part de les cèl·lules, entre les cèl·lules multiplica, crea una inflamació local, i en el cas del neuroepiteli, doncs, produeix una destrucció del neuroepiteli, el descama, el destrueix. Això no ve de més perquè allí hi ha moltes cèl·lules mare i la major part de les persones a través d'aquestes cèl·lules mare recuperen o en poques dies o setmanes es recupera aquest neuroepiteli i torna a funcionar, torna a ser funcionant i la major part. Però no passa en totes les persones això. Com sempre, algunes persones no passa i no sabem per què no passa.
El percentatge, diguem, la gran part de gent que passa el coronavirus recupera l'olfacte, diguem, en poques setmanes, no?
Sí, es calcula que les dades que tenim ara és que més del 50% recuperen l'olfacte en el marge d'un mes, més del 50%. I a 6 mesos possiblement arribem al 70%, perquè són les dades que tenim fins ara. Però, donada la intensitat, la gravetat de l'afectació al virus, que és molt neurotròpic, que es diu tècnicament, no? Que s'agafa molt al teixit neurològic, molt possiblement lo que en diem la pèrdua d'olfacte persistent, que és part de les seqüeles que deixa la Covid, es podrà mantenir a lo llarg del temps i amb algunes persones els hi quedarà per sempre. El que passa és que encara a hores d'ara no sabem quin percentatge de les persones afectades agafarà això. Però calculem que serà més d'un 10%.
Del que explicava la Sílvia o la Meritxell, doctor, alguna cosa que els hi vulgui comentar?
No, bé, vull dir, jo crec que han explicat una experiència personal com tants pacients ens expliquen, hi ha coses encara pitjor, hi ha persones que a part de tenir la pèrdua tenen distorsions molt importants amb paròsmies i cacòsmies, o sigui, que lo que poc que oloren, ho oloren malament, distorsionat, inclús amb males olors, i tot això, vull dir, hi ha molta varietat de sintomatologia amb això, i que, desgraciadament, no hi ha fàrmacs per tractar això, aquest problema, perquè és un problema de destrucció neurològica, i l'única teràpia que s'ha trobat eficaç, perquè tenim experiència amb la pèrdua que està causada per altres virus, el virus del refredat o el virus de la grip, doncs és l'entrenament olfactiu. L'entrenament olfactiu és l'única cosa que podem fer. Si a partir del mes ja no recuperem l'olfacte, s'ha de començar lo abans possible. Mm-hmm.
Pere, que em sembla que també hi ha altres oients. Maria, qui volen dir la seva, eh?
Sí, per exemple, la Inés ens explica que ella va perdre l'olfacte fa 2 anys, que li van fer un munt de proves i que segueix sense poder-lo recuperar, que es veu que tot va ser per culpa d'uns medicaments que li van fer, doncs, això, perdre l'olfacte, i se'n va adonar perquè un dia va veure fum al menjador i es veu que se li estava cremant el sofà per una esterilla que hi tenia, però ella, òbviament, per l'olor no ho detectava. La Mavi ens diu que amb ella també li va passar amb un refredat molt fort i que amb acupuntura i homeopatia el va recuperar després d'un any, al cap d'un any de no poder olorar res. I un altre usuari també ens diu que hi ha embarassades que el perden durant el procés de l'embaràs i que després tampoc no el poden recuperar.
Mm-hmm. Missatges dels oients a partir de l'olfacte. Clar, doctor, abans sentíem la Sílvia, no?, que deia, jo ara visc dels records del que vaig olorar, no?, d'aquell olor, sí, de l'herba, no?, deies, em sembla, Sílvia, o...
Sí, de l'herba, o del cafè, o de...
La mandarina...
La mandarina.
Què té l'olfacte, doctor, que ens aboqui tant els records i ens faci viatjar pràcticament a més velocitat que la música, per exemple, no?
Sí. Bueno, l'olfacte és possiblement un dels primers sentits que es va crear molt abans que la vista, molt abans que l'oïda. És un sentit que es crea per reconèixer què està passant al cantó, i el que fa és rebre influència de substàncies químiques, no? Després, ja quan hi ha l'evolució, se separa molt possiblement amb dos sentits, el sentit del gust i el sentit de l'olfacte. Però el fa molt important perquè ens vincula molt emocionalment a moltes coses que ens agraden, no? Que les disfrutem. Potser en els humans no és tant qüestió de vida. En els animals és qüestió de vida. Si tu no tens... Si ets un animal, ets una zebra o ets un lleó, o ets un gos i no tens olfacte en el món salvatge,
estàs mort.
Ets mort, perquè ni trobes el menjar, ni detectes els depredadors, ni res de res. I llavors és vital. En els humans és més de relació interpersonal, és més de relació amb el que mengem, amb el que bevem. Imagina la quantitat de productes que entren al nostre organisme a través del nas i a través de la boca, cada dia. Olorem els llibres, olorem el menjar, olorem a les persones que tenim al cantó, olorem els llocs on anem, els diferents components que hi ha a l'ambient. O sigui, nosaltres estem envoltats d'olors tot el dia, però no ens en donem compte. No ens en donem compte perquè, primer, no hi ha hagut educació, no s'educa. Els nens se'ls educa als col·legis a tocar coses, a discriminar colors, a sentir, però no se'ls educa a olorar, o rarament s'educa a olorar. En algun col·legi, evidentment, sí, però no sol passar. Inclús tampoc als museus, a l'educació dels nens, no forma part de l'educació. I no tenim una educació molt important del món de l'olfacte.
I el gust, no? Perquè o sigui, jo no sé com l'olfacte determina el gust, o com ens enfrontem, per exemple, a una mandarina, quin tant percent és gust i quin tant percent és olfacte?
Sí. Bueno, aquesta és la pregunta típica i és la pregunta que crea molta confusió, no sol als pacients, sinó als propis metges, i moltes... Jo sempre ho dic, de cada 100 persones que em venen a la consulta dient-me que han perdut el sentit del gust i de l'olfacte, l'olfacte és el 100%, però el gust és el 5% d'aquestos. Perquè hi ha una confusió molt gran entre el que és el gust i el que és el sabor.
A veure, expliqui.
Són dues coses molt diferents. O sigui, el gust són cinc coses bàsiques, que hi ha receptors específics per a la llengua i al paladar. Són el salat, el dolç, l'amarg, l'àcid, i l'umami o glutamat sòdic, que és un potenciador del gust que utilitzen molt els japonesos. Això se li diu umami. Això és el gust. Res més. Res més. Tot l'altre que percebim nosaltres quan mengem, quan bebem, etc., es deriva de l'olfacte. Per què? Perquè en el mateix temps que nosaltres masteguem un menjar i notem si allò, aquest menjar, és un líquid o és sòlid o és dur o és aspre, és calent o és fred, i això ho donen diferents receptors, i notem si és salat o és àcid, també anem respirant i podem identificar aquelles partícules que alliberen una sèrie de substàncies que ens fa que identifiquem que allò que estem menjant és plàtan, o que és coco, o que és pollastre, o que és peix, o tot això. I això ho identifiquem gràcies a l'olfacte. La barreja de totes aquestes sensacions, i no soles olfacte i gust, sinó també intervé la vista, intervé l'oïda, intervé el tacte, intervé en tots els sentits, és el que denominem el sabor. I el sabor es confon molt amb el gust, o es fa sinònim de gust. Quan realment el que tenim alterat, la major part de les vegades, és el sabor de les coses, i moltes persones segueixen conservant el salat, el dolç o l'amarg.
Meritxell, digue'ns alguna olor que recordis tu, com les que abans ens abocava la Sílvia.
Jo, les olors que més trobo a faltar són la de les crispetes, perquè m'encanten, l'olor de ma mare també, perquè, clar, quan fas una abraçada a algú, normalment el primer que et ve és l'olor d'aquella persona. Pues són les dues olors que més puc trobar a faltar, o l'olor de casa meva o del meu propi perfum.
Crispetes i la teva mare, està bé. Sí. Posades així a un mateix nivell... No em facis triar si les crispetes o la mare. No? A veure, doctor, alguna olor... Sé que vostè no deu haver perdut l'olfacte encara, però una olor que transporti, que et transporti a la infància o que transporti fa molts anys?
No hi ha olors més importants que altres. Això són experiències personals. Les experiències personals estan vinculades a sentiments, a olors, a records, a sons, a visions, però l'olfacte queda molt impregnat dintre del nostre cervell, no? I ens pot transportar, com ja va dir el Proust en el seu temps, o, que es veu fàcilment a la pel·lícula Ratatouille, ens transporta al passat, i no sol ens porta records, sinó que ens porta records d'emocions. I això és molt important, i moltes persones viuen aquesta experiència. Tots l'han viscut alguna vegada a la vida. I, clar, la memòria olfactiva és molt, molt, molt important, i és possiblement una de les coses que segueixen mantenint viva les persones que perden l'olfacte.
Jo n'hi demanava una de seva, una olor.
Una meva? Jo, una olor que em recorda molt la infantesa és l'olor de fum de llenya cremada. Perquè era quan estava a la llar de casa meva, al poble, que jo sóc del Pallars, i la meva mare o la meva àvia m'explicaven contes. I aquella olor em porta molt en el passat i em fa recordar moltes coses.
Doctor Joaquim Mollol, director de l'Unitat de Rinologia i Clínica Olfacte de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies.
A vostès, moltes gràcies.
Doctor Mollol, avui en aquest especial, aquest homenatge que fem al sentit de l'olfacte. La Sílvia, pràcticament un any sense olfacte, la Meritxell, mig any, ens explicaven el seu cas, aquest Covid persistent que les ha deixat sense olfacte. Meritxell, Sílvia, molta sort, que ho pugueu recuperar tan aviat com sigui possible.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Albert.
Una abraçada.
Adéu, cavaller.
Adéu, Meritxell.